Catalunya al dia. Amb Estel Batet.
Cultura en comptes de pastilles. Això és el que recepten els centres d'atenció primària del Camp de Tarragona, l'Ebre i el Penedès. Treballen en col·laboració amb la Xarxa Territorial de Museus per dirigir-hi pacients amb ansietat lleu o moderada. Els professionals dels CAPs n'hi diuen prescripció social. Els beneficis de la cultura sobre la salut, igual com passa amb la natura, estan demostrats científicament. Es recepten amb una doble intenció, pel seu impacte en la nostra salut mental, pels estímuls nous que ens aporten, pels testimonis que recopila i que ens poden servir de referent, de guia, d'acompanyament, això d'una banda, i de l'altra com a antídot contra l'aïllament, com a via per socialitzar-nos. La Mar és una de les persones a qui li han receptat cultura.
Tu prens una pastilla per la pressió, per l'ansietat, el que vulguis, però bueno, allà estàs. Però aquesta sortida, aquests instruments i sobretot l'espai va ser molt important.
I aquest espai a què es refereix és el Mas Miró, a Mont-roig del Camp, la casa familiar on Joan Miró va passar llargues temporades.
El propi Miró parla d'una crisi nerviosa i de com al Mas Miró li va tornar la salut, la física i l'emocional.
Segur que aquesta iniciativa de la medicina de família serà només el primer pas per generalitzar aquesta prescripció social. En comptes d'inflar-nos de fàrmac, seria interessant integrar la cultura com un remei no químic per atenuar els efectes del dolor emocional.
Catalunya al dia.
I parlant de salut, Quim Balaguer, bon dia.
Bon dia, Estel.
Atenció al que acaba d'anunciar la portaveu del govern.
Caldrà l'ús de la mascareta en centres de salut, hospitals, centres de salut i residències de gent gran.
La Generalitat aprovarà avui mateix la resolució que obliga a portar mascareta en aquests àmbits a partir de demà.
Els casos de grip s'han doblat en una setmana a Catalunya.
25.000 en 7 dies, una xifra que supera els pics de les 3 temporades anteriors.
I això mentre els metges estan de vaga, avui i demà. Segons el sindicat convocant Metges de Catalunya, els CAPs, el seguiment és de la meitat de la plantilla, mentre que els hospitals es redueix fins a un terç.
I han protestat pel centre de Barcelona.
Cosa que ha coincidit amb una altra protesta, la dels taxistes contra Uber.
Aquí no val el capitalisme salvatge dels yanquis i d'Uber, que venen aquí i passen per sobre de tot. Això no pot ser. Aquí n'hi ha unes lleis i se tenen que complir.
Centenars de taxis bloquegen la Gran Via i el Passeig de Gràcia a Barcelona. Estan convocats per Elite Taxi a una aturada de 6 hores. Ha començat a les 10 del matí. S'acabarà a les 4 de la tarda.
I sapiguem com afecta el trànsit a aquesta hora. Equip viari, Txell Garriga.
Bon dia, Estel. Doncs els taxis continuen ocupant els 3 carrils centrals dels 5 de la Gran Via, entre Passeig de Gràcia i carrer Bailén. Els manifestants, però, ara estarien tornant de Foment del Treball. La via Laietana ja s'estaria també reobrint i tornen, en principi, cap a recollir aquests vehicles a Gran Via, és a dir, que tot i que es preveia que es tallaria fins que acabi la protesta a les 4, segurament serà abans.
Doncs repassarem aquestes afectacions, aquestes dues vagues, d'una banda la de metges, de l'altra la dels taxistes. I serem també a Copons, a l'Anoia, que ha recuperat la perruqueria.
Ja era hora, gràcies a Déu. Penso que és un servei que aquests pobles petits i sobretot qui viu gent gran està molt bé.
No tenien perruqueria des de feia anys i sobretot les dones del poble reivindicaven que es tornés a obrir per no haver d'anar a Igualada o a Calaf.
I pel que fa al temps, Francesc Mauri, fins quan aquestes temperatures tan suaus, si més no aquí a Barcelona?
Doncs, en principi, gran part de la setmana, tot i que aniran aterrant durant el divendres, dissabte i diumenge més avall. Efectivament, és a la costa on la bonança impera, en algunes zones interiors amb la boira, que tot just s'ha desfet fa poca estona, ara mateix fa un fred que pela, tot i el sol, que encara no pot escalfar prou. I aquesta tònica demà es pot reproduir, és a dir, amb bancs de boira, matinals, demà més restringits a ponent, un cel més enterbolit per núvols prims, avui la tarda força assolellada a gran part de Catalunya, i aquest anar baixant lleugera i lentament la temperatura, sobretot, com dèiem, a l'acabar la setmana.
I quan faltin 6 minuts per les dues, parlarem també d'esports. Amb quins titulars avui, Montse Raya?
Doncs amb aquest Barça-Eintracht de Frankfurt, aquest vespre al Camp Nou, primer partit de Champions després de 2 anys i mig a l'estadi, el club ha detectat, atenció, 426 socis i 11 abonats que han intentat revendre localitats de manera fraudulenta. Partit és a les 9, com sempre la transmissió de la TDT a Catalunya Ràdio des d'una hora abans. El Girona tanca la 15a jornada de Lliga, 2 punts de la permanència de després de l'Osasuna 2 Llevant 0, partit que es va jugar ahir. La lleidatana Emma Carrasco torna de l'Europeu de Natació de Piscina Curta de Polònia amb un bronze que va guanyar els 400 estils. A més, va tenir l'hora a tocar, va liderar la prova en alguns trams. I en bàsquet, a la Lliga Femenina 2, el Tarragona ha decidit el cessament del tècnic Sergio Manzano. Les tarragonines només han guanyat un partit en 10 jornades de Lliga.
Som el Catalunya al Dia, un programa que fem les 4 delegacions de Catalunya Ràdio amb Quim Balaguer a la sotsedició, l'Aurora Guindo a la producció, en Dani Jiménez al control tècnic i avui la Júlia Aparicio al control central. Són la 1 i 5 minuts, comencem.
Catalunya al Dia.
Doncs comencem amb això que sabíem fa poca estona, que és que la mascareta serà obligatòria a Catalunya en centres de salut, en hospitals i en residències. El Departament de Salut aprovarà avui mateix la resolució que obliga a portar-la en aquests àmbits. És el que ha anunciat la consellera portaveu Sílvia Paneque després de la reunió del Consell Executiu. La mesura vol donar resposta a les últimes dades de la grip, segons les quals el nombre de casos s'ha doblat aquí a Catalunya en només una setmana. Purificació Barcelona, bon dia.
Bon dia. Sí, n'hi ha hagut 25.000 més en només 7 dies i això ens situa en un nivell molt alt de transmissió i supera fins i tot els pics dels 3 últims anys. Per fer-hi front, el govern va més enllà de la recomanació i fa obligatòria a partir de demà mateix la mascareta en àmbits sanitaris. Així ho ha anunciat la consellera Sílvia Paneque.
Caldrà l'ús de la mascareta per la contenció de la grip a Catalunya en centres de salut, hospitals, centres de salut i residències de gent gran. Des del Departament de Salut avui assignarà aquesta resolució per l'obligatorietat del seu ús.
Doncs, per tant, recomanació des de ja de fer servir aquesta mascareta, que serà obligatòria a partir de demà en aquests casos, i això és perquè la grip està ja col·lapsant els centres d'atenció primària i també els hospitals.
Sí, i això fa vaticinar que l'epidèmia d'aquest any podria ser històrica, com diu aquesta emissora Raúl Ceresuela, delegat del Sindicat d'Infermeria SATSE a l'Hospital Vall d'Hebron.
El pronòstic que hi ha que serà més greu, que serà una epidèmia històrica. Aquí no s'han fet els deures adequadament i serà històrica.
Als CAPs arriba sobretot gent jove infectada, però també s'estan fent ja derivacions als hospitals de casos que es compliquen, bàsicament en gent gran o en patologies prèvies. Jordi Mestres és vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària.
Estem començant ja a veure un degoteig de persones que sí que han de ser traslladades a l'hospital per descompensacions bàsicament de malaltia cardiovascular i respiratòria, que són malalties cròniques que tenen de base.
La incidència de la grip és ja de 418 casos per cada 100.000 habitants i el virus predominant és la subvariant K de la grip A, diferent a la d'altres anys i que a més ha mutat molt i, per tant, se salta més la nostra immunitat.
Un escenari que coincideix amb vaga de metges.
Metge cansat! Metges de
la mobilització del Sindicat Metges de Catalunya pel centre de Barcelona per reclamar millores laborals i un espai propi de negociació amb el Departament de Salut, tot plegat en una nova jornada de vaga que ha tingut un seguiment del 45% segons aquest sindicat i del 6,5% segons la conselleria. Anem, doncs, cap al seguiment d'aquesta protesta que estan fent des del centre de Barcelona els nostres companys José Antonio Rodríguez i la Sara Cañete. Sara, bon dia.
Hola, bon dia, Estel. Doncs aquesta primera jornada de vaga que explicaves ha anat acompanyada d'una mobilització on, segons dades de la Guàrdia Urbana que acabem de conèixer, hi haurien participat unes 800 persones, una manifestació que ja ha finalitzat aquí a la plaça Sant Jaume i ho ha fet amb la lectura d'un manifest que resumeix a la perfecció quina és la lectura, la diagnosi que ells fan de l'estat del sistema sanitari i, per tant, quines són les seves reivindicacions que arriben per part d'un col·lectiu que, com hem vist avui, està cremat i se sent molt menys tingut. El secretari general del sindicat Metges de Catalunya, Xavier Lleonart.
Diuen que se senten còmodes amb l'actual escenari. Molt bé, doncs els farem sentir incòmodes, perquè ara ja no ens aturaran amb falses promeses o engrunes.
Acusen els gestors dels centres sanitaris i els polítics de ser plenament conscients de la situació de tensió amb què viuen aquests professionals i han tingut paraules especialment dures per la consellera de Salut, Olga Paner.
Per ells, els metges són molt cars i generem molt gasto. Però sabeu què passa? Que nosaltres resolem més del 70% de problemes de salut de la població i això no canviarà, perquè som els garants del coneixement i no, consellera Pané, això no ho podrà substituir per una IA.
Demanen un conveni ja, una negociació directa amb el Departament de Salut i avisen que no pararan fins que l'aconsegueixin perquè les seves millores laborals, diuen, també repercutiran en una millor atenció als usuaris.
Entesos. El sistema sanitari funciona molt bé en dues situacions. Si estàs bé de salut, perquè no l'utilitzes, o si tens un problema molt greu. Enmig d'aquestes dues situacions, el que hi ha és una llarga llista d'espera.
Estel, no sabem si ells pararan o no. De moment el que sabem és que demà hi ha una segona jornada consecutiva i que ja hi ha anunciades com a mínim dues dates pel mes de gener.
Gràcies, Sara. Bon dia.
Bon dia.
Quatre minuts, haurem arribat a un quart de dues del migdia. Els Mossos han detingut a l'Hospitalet de Llobregat un home de 46 anys acusat d'assassinar la seva parella. El govern ha condemnat aquest crim i ha assegurat que, si es confirmés, seria la vuitena dona morta per violència masclista a Catalunya aquest any. Són uns fets que han passat a quarts de set d'aquest matí en un habitatge del carrer de Santa Eulàlia. Els Mossos han rebut l'avís d'una baralla i quan hi han arribat han localitzat el cos sense vida d'una dona amb signes evidents de violència. La seva parella ha estat detinguda a prop del lloc dels fets. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos s'ha fet càrrec del cas, que investiga com un crim masclista. La consellera d'Interior, Núria Parlon, demana acabar amb aquesta xacra.
Condemna rotunda cap a la violència de gènere i especialment aquella més punyent, que és la que es cobra la vida de les dones, no? I aquí tenim molta feina a fer. Les agressions contra les dones i la violència de gènere és la xifra negra. Per tant, aquí hem de focalitzar molts esforços per combatre aquesta xacra.
Recordem que el telèfon d'atenció contra la violència masclista és el 900-900-120, 900-900-120. En situacions d'emergència cal trucar al 112. Tenim en marxa el judici per la partida de cocaïna més gran que s'ha trobat mai a les comarques de Lleida, més de 600 quilos importats des de Panamà a través del port de Barcelona. Quatre dels cinc acusats han admès haver participat en l'operació i han pactat penes d'entre 2 i 6 anys de presó. El cinquè, un agent dels Mossos d'Esquadra, se'n desmarca. Anem cap a l'audiència de Lleida. Allà hi tenim l'Estela Bosoms. Estela, bon dia.
Molt bon dia, Estel.
El judici, per tant, continua només per un dels investigats, doncs.
Sí, i ell serà l'últim a declarar. En el seu cas, se l'acusa d'haver fet de mitjancer en el lloguer de la nau industrial de Lleida, on havia d'arribar la droga, i d'haver finançat bona part de la compra del gran cilindre metàl·lic de 12 tones, on s'amagaven els 620 quilos de cocaïna, interceptats al gener del 2022, quan van arribar en un contenidor marítim al port de Barcelona, procedents de Panamà. La resta d'acusats, que sí que han declarat, han dit o que no el coneixien o explícitament l'han exculpat.
¿El señor Ortiz Miche tuvo algo que ver con estos hechos que estamos juzgando?
No, nada que ver, nada que ver.
No tiene nada que ver.
Nada. Mire, no sabía para nada, de nada, de nada.
De nada.
Lo único que tiene que ver es lo que le impliqué yo en el alquiler de la nave, nada más.
Nada más.
Ni sabía ni nada de nada.
Els investigadors, en tot cas, sostenen que el cilindre on van trobar la droga, que era el rotor d'un generador elèctric, es va dissenyar especialment per encabir-hi els paquets de cocaïna i un dels guàrdies civils encarregats del cas ha vinculat el mosso al pagament d'aquesta peça.
Porque fue el que recibió las llaves de la nave en la que el rotor iba dirigido y porque hizo unos ingresos a la empresa Red, que fue con la que se pagó el rotor.
Els quatre acusats que han reconegut les acusacions s'enfrontaven a peticions d'entre 9 i 11 anys de presó i amb el pacte s'asseguren una condemna més baixa. El mosso, que es desvincula de l'entramat perquè la Fiscalia també demana 9 anys de presó, està suspès com a agent per una altra causa de blanqueig de capitals.
Gràcies, Estela. Bon dia.
Bon dia.
Anirem seguint, doncs, a aquest cas. I la Policia Nacional ha detingut un ciberdelinqüent de 19 anys que hauria robat i venut uns 64 milions de dades personals privades. Mar Riera, bon dia.
Bon dia, sí. Es tracta de, sobretot, números de DNI, domicilis, telèfons i fins i tot codis bancaris IBAN que hauria aconseguit de 9 empreses diferents. La investigació va començar el mes de juny, després de detectar el robatori, i els agents van poder ubicar el presumpte autor a Igualada. Es tracta d'un hacker de 19 anys que utilitzava 6 comptes diferents i fins a 5 pseudònims per vendre totes aquestes dades. A més d'intervenir els equips informàtics a casa seva, els agents van bloquejar una billetera de criptomoneda on ingressava tots els guanys que aconseguia de la venda de tota aquesta informació.
Gràcies, Marc. Bon dia.
Bon dia.
I avui torna a ser dia de protesta de taxistes al carrer. Hi ha una aturada del servei de taxi a tot Catalunya fins a les 4 de la tarda, la convocada Elite Taxi, aquesta vegada sense el suport de la resta de sindicats. I ho fan per reclamar que s'agiliti al Parlament la tramitació de la llei que ordena el sector. A Barcelona, els taxistes han ocupat la Gran Via i també el Passeig de Gràcia, seguint-los tot el matí. Hi ha l'Anna Escura. Anna, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Quina és la situació ara mateix?
Mira, ara mateix, els taxistes, des de la una més o menys, han començat a aixecar l'ocupació de la Gran Via. Mica en mica van marxant. Jo ara estic més o menys a la cruïlla de Pau Claris i ja queden 3 cotxes aparcats. Tot i això, el que deies tu, continuaran sense donar servei fins a les 4 de la tarda. Per què ho fan? Exigeixen que el Parlament acceleri la tramitació de la llei que ha de regular les condicions del servei dels vehicles de VTC. I si el mes de març, atenció, si el mes de març aquesta llei no s'ha votat, el portaveu d'Elite Taxi, Tito Álvarez, ha estat molt clar en què passarà.
Nosotros, como esta ley en el mes de marzo no se lleve a votación, convocaremos una huelga indefinida en la Gran Vía hasta que se apruebe.
La Guàrdia Urbana diu que han estat uns 350 els vehicles que s'han aparcat tant a la Gran Via com al Passeig de Gràcia, mentre que l'organització diu que han estat uns 1.800 els taxistes de Barcelona i la resta de la Catalunya que s'han adherit a l'aturada d'avui. Nosaltres aquest matí hem parlat amb alguns d'ells perquè ens expliquessin els motius de l'aturada.
No volem els grans lobby que ens facin esclaus del seu mètode de treball.
Esperem que aquesta pressió serveixi perquè les esmenes que puguin presentar aquestes empreses quedin en res i que l'administració d'una vegada per totes es posi al costat dels serveis públics.
Lo que no pot ser és això, que paguen la multa i continuen treballant. No, això no pot ser. Aquí hi ha unes lleis i s'han de complir totes.
A veure, Anna, perquè aquesta protesta s'ha anat movent. La primera part del matí es concentrava a Gran Via, en Passeig de Gràcia, però al migdia, cap on han anat els taxistes?
Doncs després de l'assemblea, els taxistes han decidit manifestar-se i han baixat fins a la seu de Foment, a la Via Laietana, han tallat el carrer, han estat allà 5-10 minuts, han fet els parlaments, és quan han decidit que aixecaven l'aturada dels cotxes aparcats a la Gran Via, i a més, avui també han presentat una denúncia contra Uber i altres empreses VTC davant de l'Autoritat Catalana de la Competència. Diuen, i això ho diuen ells, són paraules textuals, que actuen com un càrtel que imposa les regles al mercat, que perjudica els competidors i que obté beneficis saltant-se la llei. Recordeu que Uber també havia denunciat Elite Taxi, en aquest cas per intent de boicot, perquè considerava que l'aturada d'avui infringeix la llei de competència.
Gràcies, Anna, bon dia.
Bon dia.
Doncs això que deia l'Anna, Uber ha respost a la vaga que ha convocat Elite Taxi, prometent als taxistes que vulguin treballar amb la seva plataforma que els pagarà la meitat de l'assegurança si s'hi apunten abans del març. Yuri Fernández és el portaveu de la companyia.
Uber aposta per la VTC i també pel taxi. De fet, ja som més de 2.000 els taxistes que treballen amb nosaltres a Barcelona. I això només és el començament. Volem arribar aviat als 5.000. I per això cobrirem la meitat de l'assegurança, ajudant amb 1.500 euros a tots els taxistes que s'apuntin a treballar amb nosaltres fins a març.
I la patronal dels vehicles VTC, Unauto, ha desplegat al carrer Palai una gran lona que apel·la als usuaris a reclamar al govern que no els prohibeixi fer serveis urbans. Precisament la consellera de Territori, Sílvia Paneque, creu que la llei pot quedar rubricada al primer trimestre de l'any que ve.
Siguent calendaris vinculats al Parlament, permeti-me que sigui prudent de dir-li ara una data exacta. El més aviat possible, esperem que pugui estar aprovada i que el treball dels seus parlamentaris acompanyat pel govern doncs pugui tenir els seus fruits efectivament en aquest primer trimestre del 2026.
Doncs és una afectació la de la vaga dels taxistes que també s'ha notat a l'aeroport del Prat, on per ser hi ha novetats als accessos a les terminals de l'aeroport de Barcelona. Aena hi ha posat controls aleatoris a tothom que hi vol accedir. La finalitat és evitar que hi entrin persones sense sostre, embaladors de maleta sense permís o carteristes. A la T1 de l'aeroport hi tenim en David Àngela.
Hola, Estel, bon dia. Doncs Aena controla els accessos a l'aeroport del Prat des de fa 3 setmanes. Aquesta vigilància obeeix, segons informa l'agència aeroportuària, les seves normes d'ús que ja s'apliquen a diverses instal·lacions com a l'aeroport de Barajas a Madrid. Agents de seguretat filtren els accessos demanant als passatgers la carta d'embarcament, però es tracta, segons Aena, d'uns controls no temporals que poden ser o no de caràcter fixe o aleatori en funció de les necessitats o la percepció del personal de seguretat. Els ciutadans que venen a recollir algun passatger, aparentment, tampoc tenen cap problema.
Sí, yo he podido entrar sin ningún problema. Me han pedido por qué venía, si tenía el boarding pass, y yo solo dije que venía a recoger a mi hijo de palabras sin demostrar ningún papel ni documento y ya me dejaron pasar.
A l'interior hem detectat menys presència d'indigents en relació a altres vegades, però, en canvi, l'encarregat d'un dels dos llocs oficials d'embalatge de maletes, que no s'ha deixat gravar, ens ha assenyalat un parell d'embaladors, diguem-ne irregulars, que just davant seu, tot i el sistema de control, continuen oferint els seus serveis. També hem parlat amb un d'aquests embaladors irregulars que celebrava aquests controls perquè diu que també els dona més seguretat a ells davant de la delinqüència i de les persones sense llar que s'estan a l'aeroport. Quan li hem demanat com accedir a les instal·lacions, simplement ha respost que l'aeroport en té molts d'accessos i que no el desvalaria perquè tothom té dret a guanyar-se la vida i demà vol tornar a treballar. Aquestes persones embalen l'equipatge per 10 euros. Els oficials tenen preus variables en funció de la mida de la maleta i asseguren que el seu embalatge porta un codi de seguretat.
Hi ha desconcert entre els usuaris de patinet elèctric que a partir del 2 de gener hauran d'estar inscrits en un registre que la Direcció General de Trànsit encara no té enllestit.
Aún no hay ninguna noticia, no hay nadie hablando directamente. Estamos un poco perdidos ahí.
Ahora lo del registro, no sé cómo va.
A part, bueno, si no està registrat, o sigui, no ens poden enviar tampoc particularment cap informació.
Segons la llei que el govern espanyol va aprovar el mes de juliol, tots els vehicles de mobilitat personal s'hi haurien de registrar i tenir, a més, contractada una assegurança. Miquel Muñoz, bon dia.
Bon dia. Encara falta posar en marxa dos registres, un per als propietaris i un altre per als patinets. Juan José Arriola, subdirector de mobilitat de la DGT, diu que ja estan treballant.
Está trabajando en la formalización del registro de vehículos personales ligeros conforme a lo que viene a disponer la ley 5/2005 de aseguramiento de vehículos a motor.
Des del RAC preveuen que el registre no estarà llest a temps i veurien amb bons ulls una moratòria de 6 mesos. Tot i això, valoren positivament l'assegurança obligatòria. Segons Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit, ajudarà que els conductors siguin més conscients dels riscos quan circulen.
I bàsicament aquesta norma està assegurat. Tu estàs registrat, fa que siguis conscient que portes un vehicle. Fins ara era una joguina. No que tu puguis fer mal, que també en pots fer, si no respectes una sèrie de normes dels vehicles, sinó que tu ets un vehicle més de tota una sèrie de vehicles i, per tant, et xafaran, prendràs mal.
Fins ara, la majoria de municipis ja tenien regulacions com l'obligació de portar casc o fins i tot de registrar també els vehicles.
I coincidint amb la mobilitat de les festes de Nadal, el Servei Català de Trànsit engegarà a partir de demà una campanya per reduir la sinistralitat dels motoristes a les carreteres.
Adéu, amor. Ens veiem d'aquí una estona.
No, vida. De tornada agafaré un revolt amb massa velocitat i tindré un accident.
Aquest any han mort 44 motoristes. És una xifra similar a la de l'any passat. En gairebé 2 de cada 5 accidents es tracta de sortides de la via sense intervenció de cap altre vehicle. La campanya s'acaba de presentar al Departament d'Interior. Ho ha seguit amb Miquel Jarque. Miquel, bon dia.
Hola, molt bon dia, Estel.
I sobre què vol incidir aquesta campanya?
Doncs mira, en la protecció, la prudència i la prevenció, els motoristes formen amb els vianants i els ciclistes part del col·lectiu anomenat vulnerable. Després dels turismes són els que més moren i els que queden més malferits. Núria Parlon és consellera d'Interior.
Enguany s'han registrat 342 motoristes ferits greus i 2.292 ferits lleus. És un de cada tres víctimes mortals pertany al col·lectiu de motoristes. Per tant, està justificada aquesta campanya que adrecem directament a aquest col·lectiu i també doncs, al conjunt de conductors perquè siguin respectats pel que fa a la seva mobilitat.
El perfil del motorista accidentat és el d'un home entre 45 i 54 anys. La franja de tarda és la que més accidents registra i coincidint amb les temperatures altes, els mesos de maig, juny, juliol i agost són els que més accidents concentren.
Entesos, gràcies, Miquel. Bon dia.
Molt bon dia.
Cinc minuts, haurem arribat a dos quarts de dues del migdia. Sabeu que aquí, al Catalunya al Dia, en alguna ocasió us hem parlat de la planta de la Sentiu de Sió, una macroplanta de biogàs que ha despertat recel entre els seus veïns. Doncs bé, aquest rebuig ha arribat als tribunals. Ajuntaments, entitats i veïns particulars d'aquesta comarca de la Noguera reclamen al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que s'anuli el pla urbanístic que permet la construcció de la central, que seria, si es fes, una de les més grans del sud d'Europa. Consideren que el procediment ha estat del tot irregular. Anem a Lleida, Noelia Caselles, bon dia.
Bon dia, Estel.
I fins i tot denuncien que els promotors s'han inventat una granja fantasma?
Sí, denuncien que el llistat de granges interessades a portar residus a la planta n'apareix una que aglutina el 70% dels purins que s'hi tractarien i que simplement no existeix. Gerard Batalla és el portaveu de la plataforma Pobles Vius.
És entre surrealista i dantès, no? Que estem en un mig d'una peste porcina i surti a la llum un pla de gestió agrària validat pel Departament d'Agricultura en el qual hi ha una explotació, la UUU. UUAA, que no existeix, no?
Dèiem que ara arriba als tribunals i és que el que presenten ara són dos contenciosos. Un l'encapçalen aquesta plataforma, tres entitats i sis veïns particulars. L'altre és el que presenten els ajuntaments de Tornabous, Bellpuig, Les Borges Blanques i Bellcaire d'Urgell. Justament, l'alcalde de Bellcaire, Jaume Montfort, ha fet una crida al consistori de la Sentiu de Sió, que és el municipi on aniria la central i favorable al projecte, perquè s'ho repensin.
Perquè estic segur que l'Ajuntament la sentiu i ho dic clarament, el que la treu són els diners que això es comporta. Els diners es gasten i passen, però si tu destrueixes un territori o perjudica la salut de les persones, això ja no té solució.
I entre les irregularitats que denuncien en el procediment, doncs hi ha la manca d'anàlisi d'alternatives, la utilització d'espais agraris per a usos industrials, l'impacte ambiental i problemes en els accessos, a més del fet que hi ha una granja a menys de 500 metres de la planta. Asseguren que aquesta planta comportaria el moviment de 31.000 camions anuals.
Entesos, gràcies, Noelia Caselles.
Bon dia.
I l'Ajuntament del Pont de Suert denuncia que fa dos anys que espera que Telefònica acabi el desplegament de la fibra òptica als seus nuclis agregats. El consistori alerta que hi ha més de 200 pals instal·lats que no es fan servir i que el retard pot posar en risc la subvenció estatal que ha de finançar aquesta actuació. La situació afecta 5 pobles i manté els veïns sense connexions d'alta velocitat. Corresponsal a l'Alta Ribagorça, Pau Rovira, com s'ha arribat a aquesta situació?
Hola, Estel, bon dia. Doncs l'Ajuntament explica que la instal·lació dels pals es va fer al setembre del 2023, però que des d'aleshores l'obra no ha avançat. L'alcaldessa, Yolanda Ferran, assegura que Telefònica ha demanat diverses pròrrogues al Ministeri i que cada cop que acaba un termini, el consistori ha de tornar a reclamar. Segons l'Ajuntament, la companyia es va comprometre a acabar els treballs en 3 mesos, però no hi ha hagut cap moviment. L'alcaldessa adverteix que l'arribada de l'hivern, el fred i les nevades compliquen molt les obres i posa en dubte que es compleixi aquest calendari.
I ens diuen que sí, que hi treballaran, però estem al mes de desembre i no, aquí no està treballant ningú. Per tant, som bastant escèptics en aquest sentit i la qüestió és que tenim 40 postes col·locats, plantats al camí d'accés a Sarroqueta, 50 més entre Iran, Irgo i Guerri i 70 postes més a l'accés a Villadadons. El veïnat no entén res, és a dir, fa 2 anys que estan els postes col·locats i no tenen fibra.
De fet, des del municipi temen que una nova dilació faci perdre l'ajut i deixi l'obra a mig fer. L'Ajuntament ha presentat una nova queixa al Ministeri de Telecomunicacions i ha demanat el suport a Localred. Mentrestant, els pals continuen als vorals de les carreteres locals i els nuclis de Sarroqueta, Iran, Irgo, Iguerri i Abella de Dons, que segueixen sense fibra.
A dos quarts de dues us expliquem aquesta bona notícia per als agricultors de Fesols de Santa Pau a la Garrotxa. Després d'anys tenint poca producció i havent de limitar les vendes aquesta temporada, encara en la millor collita. De seguida anirem cap allà per sentir la Núria Paraire que ens expliqui aquesta bona notícia dels agricultors de Fesols de Santa Pau, però ara podem sentir el conseller de Ramaderia, Agricultura i Alimentació, Òscar Ordeig.
Sí? Molt bé, doncs bon dia, gràcies. Gràcies a tots i totes per estar aquí. Com saben, doncs cada dia hem comparegut per donar les principals novetats o fins i tot per informar de si no hi ha novetats, també, que donat el cas doncs, també és rellevant. Voldria fer una prèvia, que vam de sortir de la reunió amb el president Illa, amb el sector. Com saben, hem anat mantenint reunions periòdiques, gairebé diàries, i avui doncs, a Palau hem aprofitat amb el president al capdavant doncs, per fer també doncs, escoltar i també informar de tot, de com està anant l'operatiu. Voldria fer també una reflexió, en primer lloc, constatar que portem 11 dies i sobretot recordar que el més important continua sent i la prioritat absoluta continua sent el rastreig d'animals al focus dels 20 quilòmetres, continua sent la contenció del focus, si us plau, és molt important perquè hi ha moltes informacions, passen moltes coses, a la gent li sorgeixen dubtes, per tant, anem tenint algunes respostes o anem tenint més informació, però el més important per la comissió, pels governs amb qui estem negociant, pel ministeri, pel govern de la Generalitat, pel Departament d'Agricultura, sobretot és la contenció del focus. Estem parlant també d'altres coses, d'altres escenaris que volem obrir, d'altres mercats que volem recuperar, de normalització que volem anar recuperant, però això només serà possible si som capaços de mantenir aquests positius dintre d'aquest focus, fer aquest rastreig, fer-lo el millor possible i, per tant, fer-ho de la millor manera. I també una reflexió, aquesta serà una carrera de fons. Hem analitzat tots els països quina ha sigut la resposta de pesta porcina africana i, per tant, sobretot els que millor ho han fet, especialment Bèlgica i Holanda, i, per tant, missatge, s'ha de prendre decisions ràpides, urgents, coordinades, transparents, però també a ningú se li escapa que les conseqüències són duraran temps i, per tant, això és una carrera de fons i caldrà pensar molt bé com anem actuant i com anem adaptant doncs, les actuacions i veure, aviam, sobretot, com donem garanties de que podem anar responent de la manera adequada amb els recursos que faci falta durant els mesos que venen. D'acord? I continuar-ho fent, sobretot, jo crec que hi ha una màxima que no hem de perdre. Escoltar. Venim d'escoltar el sector, escoltem els científics, escoltem els tècnics, escoltem els científics europeus, dels diferents laboratoris, dels diferents experts, dels de fauna cinegètica, dels de les diferents administracions i departaments afectats. Penseu que gairebé tots els departaments de la Generalitat estan coordinats i treballant amb l'alerta sanitària de pesta porcina africana i, per tant, escoltar, coordinar, informar. I aquí és on no ens hem de moure. Per altra banda, els hi faig un repàs dels temes més importants d'avui. En primer lloc, reiterar l'agraïment als diferents efectius que estan treballant i que continuen treballant sobre el terreny. També als ciutadans que han tingut una col·laboració exemplar. I, per tant, i també, evidentment, totes les administracions públiques, que jo crec que aquí hi ha hagut una mobilització històrica i una coordinació exemplar. I agrair-los a totes les persones que, directe o indirectament, han col·laborat, han ajudat, han facilitat totes les tasques, les difícils, la dificultat de les tasques d'aquests dies, i també especialment, i això també va pel sector o pels ajuntaments, etc. Gràcies a tots ells per aquesta complicitat que a vegades ens ha costat de trobar entre el món rural, el món urbà, el sector agroalimentari, resta de l'economia, i per tant jo crec que aquí hem fet un exercici de responsabilitat tots plegats en uns moments molt complexos, i especialment en un cap de setmana que ha sigut llarg. Fem un balanç, una valoració molt positiva del compliment de les restriccions durant aquests dies, de cap de setmana llarg, en el qual, doncs, com saben, hi havia també mobilitat i activitats diferents de la resta de la setmana, i per tant fem una valoració positiva. Trucades als 112, 1.700 trucades des de l'inici de l'alerta sanitària per pesta porcina africana de diferents ciutadans, doncs, que, com us deien, ens feien avisos per activar els agents rurals.
És la compareixença d'Òscar Ordeig, del conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, sobre l'última hora arran de la pesta porcina africana. Ja ha avisat que serà una carrera de fons. Diu que han analitzat els casos de Bèlgica i Holanda, que són els que prenen com a referència, com a cas d'èxit que s'ha resolt amb el menor temps possible, però malgrat això fa aquest advertiment, que això serà llarg. Escolta també els científics i els tècnics de diferents departaments i institucions per coordinar-se i informar, i ara estava agraint a tots els ciutadans per la seva actuació exemplar, ha dit, durant aquest cap de setmana llarg en què s'han complert en general les restriccions que hi havia, sobretot d'activitat a l'espai natural. Són 2:45 de dues, i sobre la pesta porcina africana, el govern ha aprovat un paquet de mesures urgents per donar resposta a les pèrdues econòmiques derivades d'aquesta malaltia. Es posa en marxa una línia d'ajuts directes de 10 milions d'euros, ampliable a 10 més, per als sectors afectats. Podem anar cap al Palau de la Generalitat per conèixer més detall d'aquestes ajudes. Jordi Corbalan, bon dia.
Bon dia. En efecte, són unes ajudes que, de fet, ja es van anunciar la setmana passada. Avui el govern ha fet el tràmit d'aprovar-les, per tant, ja es podran començar a demanar. El govern també ha declarat el caràcter d'emergència per a totes les actuacions que s'han de fer destinades a prevenir i pal·liar els efectes de la pesta porcina. Això ha de permetre agilitzar els tràmits, com ara aquestes ajudes directes als ramaders i altres empreses que poden rebre els efectes de les restriccions de mobilitat o de les exportacions. Escoltem la consellera Sílvia Paneque, que és la portaveu del govern.
L'objectiu que perseguim és protegir un sector econòmic, una activitat econòmica i l'ocupació que implica amb el màxim rigor sanitari. I la declaració d'emergència sanitària i econòmica respon a la voluntat de continuar encapsulant el brot.
A banda d'aquests 10 milions d'euros d'ajudes directes ampliables a 10 més, l'Institut Català de Finances posa a disposició del sector la línia de préstecs preferents que es va obrir per la Dana, una línia de préstecs que arriba als 50 milions d'euros. El president Salvador Illa i el conseller Ordeig, que ara escoltàvem en directe, s'han reunit fa una estona aquí al Palau de la Generalitat amb el sector porcí per explicar-los l'abast d'aquestes ajudes i del conjunt d'actuacions que té en marxa el govern.
I suposarem que també ara en donarà detall. Gràcies, Jordi. Bon dia.
Bon dia.
Receptar cultura per combatre l'ansietat. Això és el que estan fent els centres d'atenció primària del Camp de Tarragona, l'Ebre i el Penedès, en col·laboració amb la Xarxa Territorial de Museus. Es tracta d'un projecte pilot anomenat Un viatge cap al benestar, en què participen 180 pacients diagnosticats d'ansietat lleu o moderada. Un dels centres que hi ha col·laborat és el Mas Miró, a Mont-roig del Camp, un indret clau perquè el pintor es pogués recuperar dels seus episodis d'ansietat. Enric Arbuigas ha volgut conèixer aquesta experiència.
Aquí, a Mont-roig, l'encarregada de coordinar el projecte al CAP és Marta Saúl, psicòloga referent de benestar emocional i comunitària. Marta, t'has encarregat de triar els pacients per aquesta prova pilot. Quins beneficis té receptar cultura?
Mira, nosaltres des del CAP en diem prescripció social, fem la prescripció social, ara està bastant a l'ordre del dia. En aquest cas va ser receptar cultura, i hi ha molts beneficis, des d'un benefici emocional, perquè el propi museu en aquest cas es converteix en un refugi emocional, un espai on la persona es pot sentir bé, perquè a més és un espai de naturalesa, que això ja sabem els beneficis que té, on després l'Helena ho explicarà molt millor que jo, no? Però que podíem utilitzar la narrativa Vidal de Joan Miró, precisament, fent una analogia, no?, amb el malestar emocional. Hi ha un benefici social, que és fer teixit, és fer xarxa, és fer comunitat, és conèixer gent que potser em sonava del poble, però mai havia tingut un contacte. Resulta que tenim moltes vivències en comú. Dins les sessions ja vam estructurar, no?, de poder treballar també una gestió i una regulació emocional.
Helena Juncosa, directora de la Fundació Mas Miró, com vau preparar aquestes sessions?
Jo crec que les sessions de Mas Miró potser han estat de les més fàcils de fer, perquè hi ha el nostre discurs i tota la narrativa vital de Miró, ja ho té incorporat, això. I jo crec que aquí, doncs, la gent que ha participat d'aquest grup ha pogut sentir-se molt identificada, no? Miró va tenir una adolescència complicada amb un pare que no li deixava dedicar-se a la pintura, i el propi Miró parla d'una crisi nerviosa i de com el Mas Miró li va tornar la salut, la física i l'emocional. I això potser és una cosa que quan visites un museu a l'ús no expliquen, no? Quan vas a veure els quadres de Miró en un museu no s'explica, però que sí que expliquem el Mas Miró, i aquí ens ha donat molt de peu per treballar tot això. Com es recupera Miró el Mas Miró? Doncs amb les coses més senzilles i quotidianes, que és amb el contacte amb la natura, amb aquesta atenció plena, no?, que parlem, el contacte amb les coses més senzilles i quotidianes.
Marc Milan ha assistit com a pacient a aquestes sessions. Marc, explica'ns com ha anat això.
Ens vam anar i ens van acollir molt bé. Te fiquen dins d'aquell món, no? També expliquen això, doncs, que també va patir nervis o ansietat o... I ja sentir-te reconeguda allà. Escolta'm, te fa com, no sé, com una reacció de dir... Ai, mira, hi ha esperança de que tinguis una sortida. No cal equiparar-ho ni fer un paral·lelisme amb ell. Però, bueno, que a partir d'això, inclús ara, hi ha uns cursets a Miami, m'he apuntat a curset de pintura. A mi em va agradar molt... de la part de Marta, d'Helena, de Sara, que són els que més vaig tractar després, de la passió que li posen, de les ganes de que ens volen transmetre. Jo crec que és una eina molt bona, perquè tu prens una pastilla per a la pressió, per a l'ansietat, el que vulguis, però bueno, allà estàs. Però aquesta sortida, aquests instruments i sobretot l'espai i tot aquest... Bueno, i les ganes i lo meravellosament que es van portar amb nosaltres va ser molt important. T'obre un horitzó. Després també jo era una persona molt tancada a casa. Això, doncs, me va fer més obrir el món. També jo ara visc a Miami, a Montroig, i m'agrada aquesta terra i una sèrie de coses que el sentir, que Miró també admirava i el perquè estava allà i tot. T'oblides de la teva ansietat en si. Jo ho trobo supervaluós, això.
Aquesta opinió és un resultat que diu més al final que un test, és que a vegades tenim com la idea de malaltia igual a cura, no? I amb l'ansietat també sembla que s'hagi d'eliminar, hagi de desaparèixer, i a vegades és, bueno, aprendre a conviure amb l'ansietat. L'ansietat com a tal no desapareix, però, ostres, tinc altres eines per fer-li front, per entendre-la, i em puc fins i tot, no?, com deia la Mar, doncs redescobrir. I bueno, doncs t'emociones, i jo que sóc una mica bleda, m'emociono bé més, i realment és com... si se'm permet la paraula, hòstia, que guai, que bé, la feina està ben feta, i la feina ben feta vol dir això, que hi hagin aquests resultats i que vegis que hi ha una utilitat, no?
I tant, i tant. Vull dir, la idea és replicar aquesta experiència i amb el resultat que hem tingut, vull dir, amb més raó. Vull dir que la Marta s'emociona, però jo encara més. Jo m'emociono avui, però és que va haver un dia que jo vaig acabar plorant en una d'aquestes sessions, i no m'importa dir-ho, perquè hi havia una altra persona del grup, no, que va dir que ella anava una mica així a contracor, perquè això de l'art i dels museus és com una cosa molt freda i molt llunyana, i que li quedava com molt distant, i que ella anava allà pensant que no entendria res, que, bueno, i li va acabar donant la volta a tot, no? I va sortint, doncs, una mica en la línia del que està explicant la Mar. I a mi, per mi això no té preu.
Doncs moltes gràcies a les tres. Ja ho heu sentit, Receptar Cultura funciona.
Catalunya al dia.
2:30 i 2:45. El Priorat demana al govern més implicació en la candidatura del seu paisatge com a Patrimoni Mundial de la Humanitat de la UNESCO. Vol un compromís més actiu i a fons per refer la candidatura, que es vol tornar a presentar el 2027. Tarragona, Manel Sastre, bon dia.
Hola, bon dia.
Perquè la petició d'aquest reconeixement ve de lluny.
Sí, la candidatura del Priorat Montsant-Siurana es va retirar el 2019 després d'un informe crític per part dels inspectors de la UNESCO. Una de les coses que restava possibilitats a aquesta candidatura era el fet que la legislació catalana no integra la figura del paisatge cultural a la llei de patrimoni cultural. El president del Consell Comarcal del Priorat, Sergi Méndez, ha demanat ara al Parlament, en l'última comissió de cultura, que s'acceleri la seva incorporació i que, a més, es busquin fons per refer el dossier.
Integrar la figura de paisatge cultural a la nova llei de patrimoni que està redactant el Departament de Cultura i fer-ho d'una manera àgil, tenint en compte també aquest informe que en el seu moment va fer l'Observatori del Paisatge de Catalunya, i també demanar que el Departament de Cultura coordini amb el Ministeri de Cultura els fons per finançar la revisió i l'actualització del dossier de candidatura.
La candidatura es vol tornar a presentar el 2027, després que aquest any vinent el govern de l'Estat ja presenti el paisatge del Priorat com una candidatura espanyola al Premi de Paisatge Europeu. Àngel Cortadella, president de Prioritat, demana que el país es cregui realment la candidatura.
Volem que el país, i per tant el Parlament, com l'alta institució de representació del país, es cregui aquesta proposta, es cregui aquesta realitat i aquest projecte estratègic del Priorat, i si és realment un projecte de país, tenim el gran convenciment que ho aconseguirem.
Aquest desembre també es farà la cartoixa d'Escaladei, la primera jornada estatal de bones pràctiques de paisatge, com a reconeixement del model de gestió i de conservació del Priorat.
Doncs reprenem aquesta bona notícia que us explicàvem que tenien els agricultors de Fesols de Santa Pau a la Garrotxa, perquè portaven anys amb poca producció i havent de limitar les vendes. I aquesta situació, aquesta temporada, és ben diferent, perquè encara en la millor collita. Núria Peraire, hi han contribuït l'abundància de pluges i la poca afectació dels cabirols, oi?
Hola, bon dia. Doncs sí, el temps els ha acompanyat en les diferents etapes del creixement de la planta. Ha plogut quan més convenia i han fet una recol·lecció amb bon temps. Segons el president de la denominació d'origen protegit a Fesols de Santa Pau, Lluís Sunyer, també agraeixen la feina dels caçadors de cabirols. Aquests animals es mengen els brots verds i en època de sequera els va afectar molt perquè eren de les poques plantes tendres que trobaven. Ara, amb menys sequera i la caça, han tingut menys afectacions.
Feia anys que no teníem una collita tan bona. Des de l'estiu, que ja ens anaven trucant molta gent a veure com ens anava la collita, com iria la producció. Els vàrem dir que de moment la cosa anava bé i ha anat bé fins al final. I doncs ara podem dir que aquest any tindrem fesols suficients per servir a tothom. No hi haurà l'escassetat que hi ha hagut els últims anys.
Tot i que bona part de la producció està emparaulada, ja no hauran de limitar la venda d'alguns comerços i restaurants. Calculen que la Fira del Fesol del gener en podran posar a la venda per a tothom.
Doncs un panorama força menys optimista tenen els professors de la Vall d'Aran. Alguns han de viure en habitacions d'hotel o fins i tot en càmpings per la falta d'habitatge. Són les condicions que denuncien els professors de l'Institut de Viella, que han creat una assemblea per canalitzar les seves reivindicacions. Sofia Cabanes, bon dia. Tu has pogut parlar-hi, oi?
Bon dia, Estel. Sí, entre ells trobem, per exemple, el cas d'en Sergi Pruna, professor de plàstica. Va arribar a este curs a l'Institut d'Aran, li van adjudicar la plaça un 29 d'agost i l'endemà ja havia de començar a treballar. L'única opció que va trobar inicialment va ser viure en un càmping, però al final ha optat per viure fora de la Vall d'Aran.
Sí que hi havia algun pis per apartaments molt petits, amb una sola habitació, 900 euros mensuals, però que em deien que a partir de l'octubre pujaven a 2.500. I jo, en el meu cas, acabo vivint a fora de la vall, a l'Alta Ribagorça, amb un lloguer, a més temporal, que no és ni anual i, per tant, no em permet empadronar-me, i que el 30 de juny ha d'estar fora.
A tot això s'hi ha d'afegir la pèrdua de poder adquisitiu sumat a un cost de la vida superior a la mitjana catalana que impedeix als nouvinguts arrelar-se. Rosana Sellar, psicopedagoga de l'Institut d'Aran.
Arriba professorat que ha voluntat d'enraïtzar-se si és una Vall d'Aran, li agrada la naturalesa, li agrada viure en aquest entorn que ho hem privilegiat, més l'estan pagant en un cost molt nou. La vez passa un, dos anys, i després d'un que es marxen a cercar espais on realment se puguin independitzar.
Arran de les darreres mobilitzacions del professorat a Barcelona, un grup de professors aranesos ha creat una assemblea pròpia per denunciar les condicions específiques que es viuen aquí.
Gràcies, Sofia. I ha començat sota un fort dispositiu policial el judici a 5 membres de dos clans que estaven enfrontats i que van protagonitzar un tiroteig a plena llum del dia al barri de Sant Josep Pobreda. de Reus, al Baix Camp. El fiscal demana 32 anys per als dos acusats i 20 pels altres tres. Tarragona, Clara Chavarría, Domingo, el judici s'està fent amb moltes mesures de seguretat, eh?
Hola, bon dia. A l'exterior de l'Audiència de Tarragona s'hi han desplegat diversos efectius dels Mossos d'Esquadra per vigilar les dependències judicials on s'ha concentrat un grup de familiars i amics dels acusats. A l'interior de l'Audiència també s'han disposat una vintena d'agents, alguns dels quals eren a la mateixa sala de vistes. Tot plegat perquè els fets que es jutgen deriven d'una forta rivalitat entre els dos clans en conflicte i que fa dos anys va acabar amb un tiroteig a plena llum del dia entre cinc membres dels dos clans. Avui han començat a declarar alguns dels testimonis, entre ells la germana de tres dels acusats.
Yo subí donde mi padre, estábamos yo, mi padre y mi madre, y estaba teniendo la ropa con mi madre. Y en ese momento vinieron, cinco encapuchados, dos de ellos los reconocí por la ventana, que no llevaban los pasamontañas bien puestos, y los reconocí porque los conozco de toda la vida, y empezaron a chillar el nombre de mi padre, y empezaron a disparar. Entonces mi padre cogió las pistolas y mi padre empezó a disparar. Eso es lo que pasó. No, mis hermanos estaban en el domicilio del mayor.
El fiscal demana 32 anys per dos dels encausats per homicidi en grau de temptativa, tinença d'armes prohibides i per dipòsit d'armes de guerra. Per als altres tres demanen 20 anys també per homicidi en grau de temptativa i tinença il·lícita d'armes.
I ara anem a Copons, a la comarca de l'Anoia, que ha recuperat la perruqueria i que evitarà que les dones del poble hagin d'anar a Igualada o a Calaf. Per culpa del despoblament, Copons s'havia quedat sense botigues i ara fa un any ja va reobrir un forn de pa amb l'ajuda de l'Ajuntament i la Diputació. La perruqueria és un altre punt de trobada que dona vida al poble i que ha visitat la nostra corresponsal, la Montse Jané Riba. Montse, bon dia. Tu també hi has passat, eh? Per aquí, per la perruqueria?
Hola, bon dia. Ja m'hauria agradat ja, però no tenia hora. Ho tenien tot ple. Els tres dies cobren, dimarts, dijous i dissabte, van amb cita prèvia. Això, demanar hora, és el que ha fet una veïna que viu just al davant, la Concepció, que està encantada d'aquest nou servei.
Ens encanta, perquè ara ja fèiem molt que no el teníem aquí. Es va jubilar aquella noia i... Bueno.
I ara sí, entro a la perruqueria on hi ha la perruquera, la Lia.
Bon dia, Lia.
Bon dia, bon dia.
Aquí torna a haver vida, eh?
Sí, sí, des de fa un parell de setmanetes que ja estem per aquí.
I com estan anant aquests primers dies? Tens moltes clientes?
Pues sí, la veritat és que sí, moltes, moltes i molt contentes. Molt contentes elles, molt contentes nosaltres de poder estar aquí a Copons. Superbé.
Qui he trobat a faltar més la perruqueria aquí al poble?
Pues les dones grans, perquè, clar, elles poden vindre soles. També penso que la gent gran, a més de venir a pentinar-se i a rentar-se el cap, venen a fer una mica de... com un passeig o parlar.
I la teva idea interior és modernitzar una mica els pentinats?
A veure, jo no vull canviar el seu estil, però jo, quan entra una clienta, nosaltres sempre fem aquí un diagnòstic previ del cuero cabelludo, de com té la fibra capilar, i hem trobat a senyores que tenen el cuero cabelludo condicions que se poden millorar molt. I...
Mira, tenim una clienta.
Ai, mira, sí, la Conxita. Oh, vine, passa.
Sí? Sí. Doncs
què hem de fer? Pentina una mica?
Sí, tu mateixa, el que vale. Tu veguis.
Vale, vas vindre la setmana passada, sí. Oi? A tallar-te, què tal?
A tallar, bé.
Vinga, pues...
Com t'ho fan aquí?
A mi m'agrada. Sí. Jo he vingut un parell de vegades i la veritat és que bé. Jo havia anat a Igualada amb elles per provar i em va agradar.
Molt còmode, no has d'agafar cotxe...
No, a més a més dic res. Quatre portes més avall, o sigui que ho tinc, que puc venir si vull estar amb les sabatilles, que no em veu ningú.
Igual que la Conxita, aquí tothom en parla bé i hi ha més vida al poble.
Han començat els boscos de la Vall de Ribes, el Ripollès, els treballs per millorar l'estat de conservació d'aquests espais i afavorir el retorn o manteniment d'espècies com el gall fer, que fa temps que es van extingir en aquesta zona. Un projecte, Girona, Clara Jordan, que no només afavorirà els animals perquè els ajuntaments també en trauran profit.
Sí, exacte, perquè aquests treballs consisteixen en la clariera dels boscos, que són majoritàriament de pi negre, i la fusta que en sortí, els consistoris la podran vendre i treure'n un rèdit econòmic, com explica la presidenta del Consorci d'Espais d'Interès Natural del Ripollès, Judit Cornellà.
Perquè al final és una actuació
que reporta a dintre d'ella doncs, unes subhastes de fusta, que això són uns majors ingressos pels ajuntaments que sempre són molt benvinguts, sobretot quan són ajuntaments tan petits.
Cornellà és l'alcaldessa de Campelles, on han començat les feines, que també estan previstes als boscos d'altres municipis de la vall, com Planoles, Toses o Ribes de Freser. Són boscos, alguns molt joves, fruit de l'abandonament de l'activitat de la ramaderia extensiva, i estan molt deixats. Netejar-los porta molts efectes positius, segons el director tècnic Gerard Vila.
Ja podem parlar d'efectes en possibles incendis, però també tenen efectes amb la pròpia salut i biodiversitat del bosc, com també té efectes sobre la ramaderia, per una manca, diguéssim, de disponibilitat d'espais oberts, no? I té efectes cap als hàbitats potencials d'aquestes espècies.
A banda del retorn del gall fer, també es pretén que el mussol pirinenc, que actualment és una espècie en regressió, trobi a la Vall de Ribes l'espai ideal per establir-s'hi.
Sota les estrelles està buit el carrer.
De seguida els esports, però abans encara afegirem que el duet Alosa és un dels grups que participaran al Barcelona Festival de Nadal, que torna en una nova edició, porta les arts del carrer a la plaça de Catalunya, amb 357 funcions d'una vintena de companyies i 9 bandes musicals.
Quan aquesta nit m'envolti...
Esports.
Cinc minuts per l'actualitat esportiva en desconnexió per les quatre demarcacions. Aquí a Barcelona, Montserrat Raya, bon dia.
Bon dia.
Després de 2 anys i mig torna la Champions al Camp Nou. El Barça rep avui l'Eintracht de Frankfurt amb la necessitat de guanyar per seguir amb opcions d'acabar entre els 8 primers.
Fa uns minuts s'ha fet pública la llista de convocats del Barça amb la novetat de Marc-André Ter Stegen 4 mesos després que superés de l'esquena. El porter alemany, però, serà a la banqueta perquè Hansi Flick, l'entrenador blaugrana, ja va confirmar ahir que Joan García és el porter titular. El Barça vol continuar la ratxa positiva a la Lliga i rellançar-se a la Champions, on ara mateix ocupa el lloc 18è. Si volen acabar entre els 8 primers llocs que donen accés directe als vuitens de final, han de guanyar avui i s'enfronten a l'Eintracht, que és 28è. Hansi Flick, l'entrenador del Barça, analitza així l'equip alemany.
We have to play on our highest level. So if we do this, okay,
then... Haurem de jugar al màxim nivell. Serà dur. Els seus resultats no han estat bons, però sé que ens poden fer mal si no juguem al nostre màxim nivell.
Playing on our best level.
Des de l'Eintracht, el seu tècnic, Dino Topmöller, s'espera un partit de supervivència avui al Camp Nou.
Ja, es ist mit Sicherheit eine der größten Herausforderungen.
És un gran repte. Haurem de saber patir, córrer molt i ajudar-nos entre nosaltres. Això és el més important, ser mentalment forts per mantenir-nos units. A part d'això, hem d'estar preparats per poder patir durant 90 minuts.
Müssen wir schon bereit sein, dann auch leiden zu können.
A partir d'avui al Camp Nou tindrà mesures extra de seguretat, s'ha declarat del risc. El Club Blaugrana demana als aficionats i socis que arribin amb temps a l'estadi per si cal comprovar documentació. I atenció, perquè el Barça ha detectat 426 socis i 11 abonats que han intentat revendre localitats de forma fraudulenta. Tots aquests casos s'avaluaran a la Comissió de Disciplina del Club i s'analitzarà possibles penalitzacions. El Barça ha decidit també avui no fer altes de socis nous de forma presencial perquè l'Oficina d'Atenció Barcelonista ha registrat aquest matí una altíssima afluència d'estrangers que es volien fer socis per tal de poder aconseguir una entrada per a partit d'avui. Barça-Eintracht a les 9 del vespre, amb transmissió a la TDT, com sempre, a Catalunya Ràdio des d'una hora abans.
Encara el Barça fa uns minuts ha sabut el seu rival als 16ens de final de la Copa del Rei. S'ha fet el sorteig.
Sí, és el Guadalajara de la Primera Federació, equip que ha rebut amb moltíssima alegria, com és lògic, la presència de tot un Barça al seu camp, al Camp Pedro Escartín, amb capacitat per a 6.000 espectadors. Dani Gallardo, lateral dret del Guadalajara, reaccionaba así.
Bueno, yo creo que es un día para disfrutar, la ciudad, la afición, nosotros, y al final las armas van a ser esas, que estemos todos juntos, que la afición apriete y que llenemos el escarpín.
El Deportivo Guadalajara és ara mateix al quart lloc per la cua de la classificació al grup A de la Primera Federació a la Lliga amb 17 punts per 32 que té el líder al Tenerife.
Tornem a la Champions de futbol perquè el futur de Xavi Alonso a la banqueta del Madrid depèn del partit de demà contra el Manchester City al Bernabéu. Avui ha parlat el tècnic blanc.
Sí, Alonso, avui a la roda de premsa s'ha tornat a mostrar distant, sec i sense voler fer escarafalls de tota aquesta situació.
Estamos mentalizados para afrontar todo lo que nos toca. Y este es el momento que tenemos. El equipo está unido, está convencido. todo el mundo está convencido de que podemos ganar mañana. No hay, creo que, nadie que tenga dudas.
Xavi Alonso també ha assegurat que compta amb el suport del vestidor i que manté una comunicació constant amb la presidència. Mbappé no s'ha entrenat aquest matí amb el Madrid, arrossegant les molèsties del partit contra el Celta. Xavi Alonso té un bon mal de cap a les defenses, baixes segures, Carvajal, Álava, Alexander-Arnold, Mendy, Militao i Huijsen, seriós dubte. Avui tampoc s'han entrenat. Camavinga també s'ha quedat al gimnàs.
I acabem amb ciclisme, Montsen.
S'ha presentat un nou equip, el Never Say Never, Barcelona, Marcos García. Bon dia.
Bon dia. Entre els ideòlegs d'aquest equip, Andrés Iniesta.
Muy ilusionados, motivados, con muchas ganas de compartirlo, de trabajar duro, de mejorar y bueno, de que en este camino que se inicia ahora, pues lo podamos disfrutar y podamos hacer cosas bonitas y que la gente pues pueda disfrutarlo.
El Never Say Never tindrà seu a Barcelona i començarà a competir a finals de gener a Austràlia al torneig Town Down Under. El seu líder, l'esprinter Biniam Girmay.
Catalunya al dia, amb Estel Batet.
El trencanous de Piotr Ilyich Tchaikovsky arriba a Barcelona de la mà del Ballet de Kif. A partir de demà seran al Teatre Coliseum amb una versió vistosa i molt emotiva d'aquest ballet que és un dels més representats i populars de tots els temps. Faran funcions fins al 21 de desembre. A més, part de la recaptació amb les entrades venudes es destinarà a la Creu Roja per contribuir a la feina que estan fent a Ucraïna. Gràcies per acompanyar-nos. Ens tornem a sentir demà a partir de la 1 del migdia. Que acabeu de passar un bon dimarts.